Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bon dia, què tal? Ens plau de retrobar-los, amics, una setmana més a través de les ones radiofòniques de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Aquí, el programa Església d'Urgell. En aquesta edició d'aquest diumenge farem una mirada amorosa a una de les joies de la nostra diòcesi d'Urgell, l'Escola Diocesana de Formació Permanent. Entrevistarem a mossèn Toni Elvira, que és vicari episcopal per a l'acció pastoral i director d'aquesta escola, per a fer-ne una avaluació de com ha anat aquest curs acabat recentment. El testimoni de fe avui ens el donarà la germana Maria Victòria Triviño, clarissa al monestir del Sant Crist i Santa Clara, a Balaguer. No faltarà a Església d'Urgell, com cada setmana, la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric. La conducció tècnica, com sempre, a les bones mans de l'Àlex Alsina. Els parla Maria Marín. Comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Entrem ja a l'espai destinat a l'entrevista que avui fem a mossèn Toni Elvira, que és vicari episcopal del Bisbat d'Urgell per a l'acció pastoral i director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent. Hola, bon dia, mossèn Toni.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser de nou amb nosaltres.
A vosaltres per la invitació. Sí. Sempre és un goig ser aquí amb vosaltres.
I tant que sí. Per a nosaltres que vostès vinguin, perquè en definitiva el programa són els entrevistats, són les persones que treballen a la nostra diòcesi que fan possible, en definitiva, no?
I amb tota la gent que, sí, amb qui col·laborem, no?
Sí,
amb
sí,
qui
sí.
Estem realitzant tantes tasques.
Sí, sí. Mossèn Toni, a principis del novembre passat sí, recollíem a Església d'Urgell la tasca d'aquesta escola de formació. I vam parlar, doncs, de la... Vostè ens va explicar la dinàmica que s'hi seguia, els components, la temàtica doctrinal, el lloc on es duia a terme, etc. No? Però avui voldríem, també com a títol d'una mica d'avaluació, si li semblés, més que res perquè hem de posar en relleu la importància que té la formació per als cristians. No la podem deixar de banda. I, per tant, el nostre bisbat, això es contempla, el nostre arquebisbe vol que això sigui present a la diòcesi. S'hi preocupa per la formació, és veritat. Aleshores, volia fer una mirada, avui concretament més profunda, sobre aquesta important realitat diocesana que hem comentat. Com ha anat aquest curs?
Aquest curs és el curs que hem tingut més complet. És a dir, la nostra escola és molt jove encara, és el segon any. L'any passat vam començar a voltants del mes de març. Per tant, aquest any ja hem pogut començar al mes d'octubre. Per tant, ja hem pogut omplir, diguem-ho així, un curs. I això també et dona una certa riquesa, per tal de, tant pels professors que han vingut com pels alumnes que han participat. Aquest any la temàtica ha estat, sobretot, fer una bona introducció al Nou Testament. L'any passat va ser sobre l'Antic Testament, i aquest any ha estat una introducció feta per mossèn Ramon Sàrries, biblista del nostre bisbat, sobre el Nou Testament. I l'altre gran eix de continguts, ara parlem només de continguts, eh?
Sí.
Com a eix de continguts molt importants ha estat els articles del credo. És a dir, no fer grans tractats ni de cristologia, ni del misteri de Déu, ni... Sobretot és agafar els articles del credo i anar-los explicant. També era molt adequat, no?, en aquest any, i és molt clar, adequat en aquest any, de l'any de la fe, reflexionar, com se'ns demana, no?, també fer una reflexió no de molta profunditat, perquè tampoc el temps ens ho permet, però sí, doncs, anar reflexionant sobre potser aquell text, potser no, que diem, no?, cada diumenge, i que, bueno, i què estem dient quan estem dient aquesta afirmació? Perquè ja després ho veiem, no?, en el moment de l'escola, en el moment de l'explicació que la gent descobreix, aspectes de dir, ui, jo ho tenia mal entès, això, jo això pensava que volia dir una altra cosa. I llavors, bé, això és la formació, la importància que té, no?
I la gent fa preguntes mentre que se'n fa l'exposició dels articles i, per exemple, concretament sobre la fe.
Sí. Jo destaco, i amb els professors ho hem comentat més d'una vegada, que tenim ara 31 persones que han participat aquest any de l'escola i hi ha un gran interès. Detectem un gran desig d'aprendre, de conèixer, i això crec que és molt important. Després depèn de cada professor que ve, com potser és més, vol fer més l'exposició, i després dedica un temps al final per preguntes, per aclariments, per acabar d'explicitar alguna cosa potser més concretament. Però sí, sigui durant l'exposició, sigui cadascú té una manera, evidentment, no, de fer, d'exposar les 2 hores pròpiament de continguts que tenim, però sí que en totes elles hi ha aquest desig d'aprendre més. Algú demana, fins i tot, això podríem trobar algun article, algun llibret més senzill, algú demana un altre llibre més complicat, després cadascú amb el professor ja queda més d'acord de dir, jo voldria, tenim com a text bàsic el Catecisme de l'Església Catòlica i la Bíblia, evidentment, per introducció al Testament, no?
Clar.
Però sempre hi ha algun text que t'acaba d'explicitar més això, o et fa més un recorregut més històric sobre aquella qüestió, i la gent sí que veiem que té, les persones que hi formen part, que tenen aquest desig, no? Pregunten, es qüestionen, comparteixen entre ells, a vegades s'estableix un debat a l'aula sobre aquella qüestió, no? No, uh-huh. No, de dir, no tant per la reflexió molt teològica que hi pugui haver, sinó molt sovint, doncs, com aquells continguts allà ho vivim, o si ho vivim, o si allò queda molt en l'esfera dels continguts, dels coneixements.
Coneixement merament doctrinal,
exacte,
per exemple.
Sí, de dir, jo sé molt sobre aquest tema, o allò que diem del credo, no?, el que professem, el que diem, com això nosaltres ho vivim en la nostra vida. I hi ha aspectes, evidentment, que és més fàcil de fer-los aterrar en la vida cada dia, i d'altres potser ens costarà més. No? Però jo crec que hi ha un desig, la gent, de saber, de clarificar-se fins a certs punts, perquè hi ha punts que hi entra la resposta de la fe, no? I encara que hem de saber donar raó de la nostra fe, hem de saber explicar molt bé el que creiem, avui en dia encara més, però arriba un moment que és en l'àmbit de la fe que dius, sí, jo hi crec en això, ja no puc explicar més, no puc passar aquesta barrera, eh? És l'àmbit ja de la fe.
Aquestes 31 persones provenients, hem d'entendre, de totes les parts del nostre bisbat d'Urgell.
Sí.
Sí, no? Majoritàriament d'alguna zona de la Seu d'Urgell, per exemple, o de Balaguer, que és el lloc on es fa, o de Puigcerdà, o d'Andorra mateix, o és una mica de cada lloc.
Hi ha una realitat una mica de cada lloc del bisbat. Evidentment que fer-ho a Balaguer facilita l'assistència de moltes persones de la Noguera, del Pla d'Urgell, de tota la nostra zona del bisbat, la part més sud. Però també ve gent d'Andorra, ve gent de la Cerdanya, ve gent del Pallars, és a dir, una mica de tot arreu. Després ja ho han comentat alguna vegada, que possiblement traslladaríem, també puntualment, la seu de l'escola, per dir-ho d'alguna manera, potser a una altra zona del bisbat. No? Però ara creiem oportú acabar el trienni, que serà el curs vinent, acabar-lo a Balaguer, perquè per tal de facilitar les persones que són de Balaguer i de la zona, d'aquella baix, doncs que puguin acabar, perquè ells mateixos t'ho diuen, si ho fem en un altre lloc, nosaltres tindrem dificultat. I esperem que si ho vol i ho podem fer, i tot ens va bé de fer-ho en una altra zona del bisbat, doncs començar el trienni una altra vegada, doncs que això facilita també l'assistència d'altres zones del bisbat.
Són gent d'una edat mitjana o hi ha molta gent molt gran o més aviat doncs, gent també joves? Les edats variades, potser?
Hi ha edats variades, sí. Diria que el que predomina és l'edat mitjana.
Mitjana.
L'edat mitjana...
Dones,
gent...
homes?
D'homes i dones, és sí, bastant... Hauria de mirar-ho, de comptar-ho exactament, eh? Però sí, no és allò que un digués... Només hi ha dones aquí. No, hi ha homes i dones. Hi ha religioses, hi ha persones que han fet una opció de vida de consagració, sí, sí, i hi ha persones d'un matrimoni, fins i tot, venen els dos, l'home i la dona, venen a l'escola.
Es dona algun cas de gent que no participi de la comunitat eclesial, que s'hagi enterat d'aquesta formació i vaig a provar-ho, a veure què fan aquí?
De moment no.
De moment no.
De moment
més
no.
Aviat són gent de...
sí,
ja integrades a les,
sí,
parròquies.
De fet, amb el temari que nosaltres tenim,
clar,
és un temari que, encara que tot sigui molt introducció, introducció a l'Antic Testament, al Nou Testament, també el nostre esquema de trobada, no?, que és la pregària al matí, laudes, l'Eucaristia, les sessions, el compartir, ja indica. Hauríem, en tant que si és algú interessat, hauríem de pensar un altre esquema. Més d'introducció a la pregària, que vol dir l'Eucaristia pels cristians, els continguts ens serviria per a tots igual, això evidentment.
Mossèn Antoni, quins fruits vostè constata en aquesta formació?
Jo diria que les persones van vivint amb més intensitat la seva responsabilitat. És a dir, les persones que hi formen part, moltes ja participen en molts moviments diocesans, també en les pròpies parròquies, però aquest fet de participar els exigeix amb elles, ho veuen elles mateixes, que els exigeix cada dia donar una mica més, no? No tant únicament de temps, sinó de que es qüestionen, perquè els altres pregunten més, no?, sobre la seva acció, sobre la seva realitat. I això, un encara el fa més responsable, en el sentit de dir, de formar-se, de veure que clar, veritablement, el que nosaltres vivim, el que nosaltres creiem, té una dimensió formativa molt important. I això, les persones cada vegada, i en el nostre dia a dia, se'n van donant més compte, no?, de la importància d'aquesta formació, d'aquest fet de compartir, d'alimentar la seva fe també, doncs, amb la pregària, la celebració, sí, de l'Eucaristia.
I volen continuar el curs que ve, lògicament, la
majoria.
Mirem,
volen continuar, sí, sí. Sí, volen també fer una trobada aquest estiu per compartir, sí, sí, també, sí, l'amistat, que s'ha creat molt, molt bona amistat entre tots, sí, els, sí, membres de l'escola, uh-huh, i l'enviarem a continuar, sí, 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 sí. De moment ningú ha manifestat
el contrari.
En el cas contrari, més aviat, l'últim dia de l'escola, que vam tenir el senyor arquebisbe, ell fent les últimes dues lliçons, van venir, convidades per altres alumnes de l'escola, també, doncs, quatre persones, per tal que l'any vinent, segurament, volen iniciar elles el procés, perquè sabem que no s'ha de començar el primer any, sinó que és un cicle obert, que es pot començar el tercer any de l'escola,
sí, sí,
i anar fent la formació.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Enhorabona per tot aquests fruits, i sobretot per aquesta escola, que està funcionant també. Esperem, de cara al curs vinent, poder parlar en una altra ocasió, segurament.
José
Antoni Elvira, vicari episcopal de Bisbat d'Urgell, per a l'acció pastoral i director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Passem ja al testimoni de fe de l'Església d'Urgell d'avui. Ens el dona la germana Maria Victòria Triviño, que és clarissa al monestir del Sant Crist i Santa Clara a Balaguer. Aquí saludem via telefònica. Bon dia, germana Maria Victòria.
Bon dia.
Gràcies per voler-nos oferir aquest testimoni de fe, que en definitiva és ben personal i ben bonic en la majoria dels casos, perquè la relació d'amor de cadascú amb el Senyor, doncs, és digna de ser escoltada, no li sembla?
Sí, sí, sí. Moltes gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè. Doncs, per què no ens explica què és per a vostè la fe i per què creu?
Pues la fe, per mi, és una adhesió plena d'amor i de confiança en Jesucrist. I per Jesucrist, al Pare. I, bueno, hi ha tot el que tot això comporta, no? Però és una adhesió personal enamorada.
I, germana Maria Victòria, des de quan recorda que la fe és present a la seva vida?
Doncs jo he cregut sempre, perquè m'he educat en una família cristiana practicante i també en un col·legi cristià, en un col·legi de monges. Però el moment fort en què vaig personalitzar la meva fe de manera que va donar el sentit total per la meva vida fins avui va ser als 12 anys. sí, no sé si vos te explico.
Sí, sí, por favor, el que vulgui. ¿Eh?
Pues era en una tarda en que al col·legi teníem unes cercles d'acció catòlica, es deien, nosaltres érem aspirants perquè érem molt jovenetes, als 12 anys, i tenien una estona de reflexió amb una de les monges. I aquell dia, al gener, ens va parlar de la santedat i ens va fer desfilar tota una sèrie d'aquests sants joves, Santa Teresita, Sant Joan Bermans i, bueno, Maria Goretti. I es veu que jo escoltava, però no sé quina cara feia, que ha arribat un moment la monja em va dir: «Per què fas aquesta cara? Que és que no t'interessa?». I jo dic: «Oi, mare, jo m'interessa molt, m'agrada molt, ves que això és preciós, molt bonic. El que passa que em sembla que això per mi és massa. Jo el que tinc són ganes de jugar, però tot això em sembla massa». Aleshores la monja es va posar molt seriosa, es va ensenyar a dar mal dit a cada una, en el 7 o 8 petites, i ens va dir: «Mira, tu, i tu, i tu, i tu, totes teniu aquesta gràcia especial que dius tu. Totes la teniu. La diferència entre el sant i vosaltres està que ells van rebre la gràcia i van treballar. Vosaltres encara sou a temps de fer una cosa o altra». Mira, jo vaig tenir un ensurt, va ser l'ensurt de la meva vida. Vaig tornar a la classe d'estudi, no podia estudiar, no podia fer res. Jo deia: «Però que jo tinc la gràcia de Déu per ser santa i només pensi en jugar. Això és una barbaritat. Jo he de solucionar això, però ja ara mateix». I vaig demanar permís per marxar a la capilla, perquè semblava que les coses tan serioses no es podien pensar en la classe d'estudi. S'havia d'anar a la capilla. Vaig anar a la capella, era la primera hora de la tarda, amb aquell ressol daurat, allí tota sola, i em vaig apropar molt al sagrari, no em veia ningú, i vaig dir: «Bon senyor, si jo tinc aquesta gràcia per ser santa, jo t'ho prometo, faré tot el que vulguis per ser santa». Però clar, i què serà ser santa? I aleshores, mira, em vaig imaginar, no sé com va ser allò, de que era com que ser santa era entrar com en un gran globus d'or, sí, de llum, i entrar i omplir-se de llum, i viure així, viure per Déu, consagrar-se totalment.
I com va ser la consagració a Clarissa? Com va ser que va experimentar aquesta vocació?
Doncs, mira, primer vaig haver d'acabar d'estudiar, perquè clar, tenia 12 anys, no podia fer res. I el meu pare em va dir: «El dia que vinguis amb un títol a la mà, marxa monja, marxa on vulguis, però amb un títol a la mà, que la vida dona moltes voltes». I bueno, jo primer vaig pensar en altres coses i després finalment vaig veure que jo tenia una vocació de totalitat, no de fer coses. Ja estava bé de fer coses i ajudar als altres, ja ho havia fet. Però després de tot això havia que arribar més enllà, ficar-se en les coses de Déu, ir més enllà. I aleshores, bueno, vaig visitar les Clarisses i vam fer prova, no sé, va ser tot molt bonic, molt simple, molt senzill. I, això sí, puc dir-te que la vida contemplativa a mi m'ha donat molt més del que jo hauria somniat.
Germana Maria Victòria, com a Clarissa, la seva vivència de la fe difereix de la d'un cristià que és al mig del món? Estem parlant que no està a dins la vida contemplativa, tot i que els cristians, d'alguna manera, hem de ser tots contemplatius enmig del món, no?
Bé, jo crec que no sé si és una diferència, o almenys és la nostra manera de servir Déu, crec que la nostra vida està, per una banda, com a Clarissa, tenim aquests tres pilars de la nostra forma de vida, de la nostra regla, que és procurar el primado de Déu, la santa unitat en la comunitat com a testimoni i la pobresa. Però a més tenim aquesta particularitat que és el servei de lloança i d'intercessió. Jo crec que això sí que és diferent, perquè nosaltres estem de por vida. Cuidem la ciutat, cuidem les intencions dels que ens demanen. Cuidem del món. Mira, no sé, estem de por vida.
Sí, sí.
Volcar-se envers els altres des d'aquí, des de la pregària, des de la intercessió, que no només és resar, és sentir-ho per dins, és portar-lo sobre les espatlles.
Em permeto fer-li una pregunta, si vol me la respon, eh? Perquè sí, després de totes aquestes lluances que ha fet a la vida contemplativa, que s'han de fer, eh? Perquè és així, recorda haver passat algun moment crític o moments crítics en la seva experiència de fe que ens pugui explicar? Algun, eh?
Sí, pues mira, només he passat dos. Crec que, així, per dir que valguen la pena, he passat...
Que valguen la pena per a vostè o per a nosaltres? A veure,
bueno,
pels oients.
Un va ser molt personal, perquè em va qüestionar a mi. L'altre em va qüestionar l'Església.
Sí.
El primer va ser, pues mira, saps que hi ha sempre aquells superiors, i no me refereixo a monges, eh?
Sí.
Vas per l'altre sexe, que culpabilitzen molt i que tracten a la dona d'una manera que culpabilitzen.
Sí.
A partir de coses aquestes, em plantejava si la meva vida no era autèntica. Per mi, això és mortal. Que jo he cercat Déu amb totes les forces des dels 12 anys i que em diguin que estic enganyada, que enganyo, que la meva vida no és autèntica, això és mortal. Aleshores vaig passar-lo molt malament. I recordo que, mira, de dia feia les coses, però a la nit, quan anaven a dormir i apagava el llum, em quedava davant la icona una nit i una altra i una altra i una altra. Fins que un dia li vaig dir, Senyor, jo ja no sé res més, solo sé una cosa, que respiro. Digo, però ja està, aquí vas trobar la llum. Sé que respiro i aquest alè no és meu, és de Déu. La meva veritat no és que jo hagi encertat en les meves obres, hagi encertat o no hagi encertat. La meva veritat és Déu. I aquí és on jo, no sé, m'adereixo. Aquesta és la meva veritat, aquesta és la meva força. Déu, ja està. I els altres que diguen el que vulguin.
Ja.
I la segona experiència, doncs,
sí,
va ser...
Sí, una mica breu, sisplau, perquè el temps sempre limita.
Bueno, però si vols, deixem aquesta. I...
No, si pot fer-ho breu, li agrairia.
Sí. Bueno, la segona també em va venir des de fora, també per aquestes coses que veus que no t'agraden, que veus que sembla que no van bé.
Sí, sí.
Especialment per part de la jerarquia i així. I aleshores em digui, serà tot això una enredada? I... Bueno, vaig estar uns dies així com de silenci, de cercar, però mira, era tan gran la certesa de l'experiència de Déu que tot és veritat. Era tan gran la certesa interior que dic, no, això és lo de l'esposa del càntic. Ni a l'església que dorm i l'església que vella. L'església que vella, que ens dona un exemple amorós, lluminós, preciós, i l'església que dorm, que mira, què farem? Pues anem despistats.
Molt bé, doncs, em sap greu de que ho hagin de deixar aquí, perquè ben segur que té moltíssimes coses interessants i interpel·ladores per a nosaltres cristians, que no estem dins un monestir, dins un convent, vivint la vida contemplativa com ho fan vostès, però ho hem de deixar aquí, com deia. Li agraïm moltíssim, doncs, aquesta col·laboració amb Ràdio Principat, amb Ràdio Estel, i aquest testimoni de fe tan bonic i tan personal.
Gràcies a vosaltres i també un carinyo per tots els que escoltaran.
Gràcies. Una abraçada, germana Maria Victòria. Eh?
Gràcies.
Adéu. Fins aquí, amics, l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Abans de deixar-los, ens acomiadem de tots vostès fins la setmana vinent, si ho desitgen. Tindrem una altra mirada a una realitat de la nostra diòcesi d'Urgell i podrem gaudir d'un altre testimoni de fe. Els hi esperem. Adéu-siau.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. Ara que venen aquests mesos de ritme diferent en la vida personal i de família, en el treball, els que en tenen, i potser d'algun viatge o de trobades en els nostres pobles d'origen, quan tot ens convida, perquè és l'estiu, a la revisió del que estem vivint i fent, per programar encara amb major realisme el nou curs, jo us convido a aprofitar el temps d'estiu de l'any de la fe per al repòs. Vivim en un món que no para ni reposa mai, i això se'ns empelta. Us recomano que anem a Jesús, humils i sols, i que reposem en ell ben amicalment. Recordem les paraules evangèliques de l'Evangeli de Marc. Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat. I ell els diu: "Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica." Amb tants reclams, no ens queda molt de temps per cuidar-nos de nosaltres mateixos, de tenir cura de la nostra fe. I la fe s'ha de cuidar amb l'oració, el silenci i la lectura assídua de la paraula de Déu. En l'any de la fe, el consell de Jesús encara esdevé més urgent: veniu i reposeu. Convé d'organitzar-nos l'estiu, ja que les vacances no són un temps per no fer res o no planificar res, sinó un temps per descansar i per poder dur a terme altres activitats que no es poden fer a la vida ordinària i que ens fan créixer com a persones i com a cristians. Les bones vacances són les que porten vivències diferents a la disbauxa que la mundanitat proposa. Saber trobar temps per nosaltres mateixos i per al pròxim, temps de pensar, de pregar, de llegir un bon llibre, de fer esport, de prestar algun servei o ajudar algú, d'atenció i diàleg amb la família, de contemplar la natura i, sobretot, d'admirar les coses bones que té la nostra pròpia família i els nostres amics, sense deturar-nos en les deficiències que ja són prou ben conegudes. Temps per agrair la fe i temps per a la gratuïtat, per a ser més que no pas per a fer. L'estiu ha de ser, doncs, un temps d'agraïment. Anem a Jesús. Caldrà buscar moments de pregària, reflexió i revisió de la tasca realitzada, més com a acció de gràcies per la visita de Déu, per les vides dels qui tractem i per les nostres, que no pas per trobar falles i quedar insatisfets. De falles sempre n'hi haurà. Caldrà reconèixer-les amb humilitat i esmenar-se'n. Però l'estiu ha de ser un temps d'acció de gràcies, de repàs dins el cor de les persones, esdeveniments, trobades que ens han omplert, que ens han fet adonar que el Senyor era molt a prop nostre. El Pare misericordiós de la paràbola també ens ho diu a cadascun de nosaltres, allò del fill gran: "Fill, tu sempre estàs amb mi i tot el que és meu és teu." També l'estiu ha de ser un temps de repòs. Reposem en el Senyor. Deixem en ell tot neguit, tot retret, tot cansament, per reposar almenys alguns dies com un nen petit a la falda de la mare, tot esperant els vostres dons, com prega el salmista del Salm 131. El repòs autèntic només el trobem quan ens sabem abandonar plens de confiança en Jesucrist. "Jo us faré reposar", diu Jesús. "Preneu el meu jou, feu-vos deixebles meus." Ell ens guarirà les ferides, ens augmentarà la fe i refarà el nostre fervor. Abandonem-nos a les seves mans i posem en ell tota la nostra esperança. Benvolguts, deixem-nos guiar per l'Esperit Sant, que ens atraurà cap a Crist, cap a l'amor sempre més gran. Bon repòs i que tingueu un bon estiu.
Ràdio Estel.